Al matí, amb Raquel García.
Hi ha milions d'artistes que creen, però només uns quants milers són acceptats, o si més no, discutits per l'espectador, i d'ells, molts menys encara, arriben a ser consagrats per la posteritat. Avui al Cub Blanc parlem de l'exposició dels artistes guanyadors de la Bienal d'Art Jove de Belles Arts del 2017, que es fa aquest mes d'octubre, i on explicaran les seves obres i exposicions. I per això ens acompanya, com sempre, en Gerard Torres Sant Martí, artista i dinamitzador cultural de l'Acadèmia, que ve acompanyat d'alguns d'aquests joves artistes. Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Suposo que un cop més, no?, doncs ha de mostrar el talent d'aquests joves que es presenten.
Sí, a més, aquest l'any passat ja els vam tenir aquí a la ràdio també per explicar la proposta que van presentar a la Bienal, i ara els tornem a tenir, doncs, per presentar no la proposta que ja van fer, sinó la nova que han tingut gràcies al premi, que és aquesta exposició a l'Acadèmia.
Doncs vinga, primer anem a presentar, doncs, el Joan Carreras. Benvingut.
Bon dia.
Que és artista i va aconseguir el tercer premi de la Bienal. I també tenim al telèfon el Juano Ortiz, que va ser el primer premi de la Bienal. Bon dia, Juano.
Hola, buenos días.
Primer de tot, abans de repassar, doncs, amb ells la seva obra, no?, el que volem fer és, doncs, parlar amb la Sandra Aikar, que es troba a Berlín, i en Pau Durant, doncs, va poder conversar amb ella sobre les seves creacions.
Comentant els artistes guanyadors d'aquesta Bienal d'Art Jove 2017, hem de parlar també amb la Sandra Aikar. Hola, Sandra.
Hola.
Volem conèixer com has creat, com has arribat als processos de les teves obres, i, per exemple, voldria començar amb Kalima.
Molt bé. Doncs Kalima és un projecte que dins del projecte té diverses obres, com són algunes de les que ja anaran a l'exposició de la Bienal de Sabadell. I, doncs, aquest projecte d'una durada de diversos anys. El vaig començar a Londres, també vaig treballar aquí a Barcelona i també a Berlín. I, doncs, són un recopilatori d'imatges i temes que he anat reflexionant amb aquest projecte. El projecte surt d'una vivència en Londres, on veig un paratge molt similar al que jo provenc, no? I diguem que retrata aquest paisatge i reflexiona sobre aquest paisatge. I d'aquí surt un estudi del paisatge, que és Kalima, i és el projecte en el que vaig explain, no?, diguem, aquesta investigació.
Ara estàs a Berlín, una de les ciutats que has citat. Com es porta això d'anar canviant d'ubicació?
Ara he tornat a Barcelona, però bueno, diguem-ne que jo com a artista, com a que necessite, no?, aquest canvi de, diguem, d'objectiu per poder veure la realitat i poder reflexionar sobre aquella.
Trobes que si no fessis aquest canvi no podries anar variant la perspectiva?
Trobo que aquest canvi és necessari. Diguem-ne que les coses no es veuen de la mateixa manera que estiguen dins, no? Hi ha voltes que necessitem sortir i veure les coses amb perspectiva i amb un cert punt d'objectivitat.
Mm-hmm. Crec que ara tens entre mans un projecte que es diu Object?
No, ara continuo en Kalima. Kalima encara no està tancat.
I
Object va ser un projecte que vaig fer abans de Kalima, en el que feia retractes de la gent i de les personalitats a través d'objectes.
I com vas arribar a fer aquest lligam de persona-objecte?
Bueno, diguem-ne que treballo amb la imatge i sempre he estat analitzant tant les imatges familiars com imatges d'amics, imatges, no?, de què ens parla aquesta imatge. I estudiant la història de la fotografia em va sortir, i una de les coses que més va cridar l'atenció quan vaig començar a estudiar fotografia va ser aquesta necessitat del ser humà per retractar-nos, no?, i plasmar la nostra personalitat en una sola imatge. I Object va ser una peça que en la que jo deia que, val, hi ha una imatge però també hi ha un objecte, no?, una cosa més tridimensional que també fem guardar. i al final cap aquesta imatge també és un objecte en si mateixa.
Mm-hmm. I crec que tens alguna cosa també sobre vídeo, oi?
Sí, també faig vídeo art.
Explica'm, explica'm.
Doncs en vídeo art també en Kalima hem fet prou retrats, són com algo més experimental, no? No és algo que tingui tanta, diguem, tanta investigació teòrica o tanta profunditat teòrica, sinó m'agrada, diguem, experimentar amb la imatge, i la imatge en moviment, vamos, m'apassiona, no? I a més començava en Kalima i es començava a fer retrats amb el paisatge, amb el paisatge en moviment. Són tots els meus vídeos, les meves peces de vídeo art són com molt lentes, molt pausades, com que l'espectador té que voler veure-ho i voler sentir el que estic dient o passar, no? Una altra cosa.
Copelo o Roses anirien per aquí?
Sí, també.
Uh-huh. I explica'm també en què consisteixen els teus llibres com Hoja de Ruta o Casebook.
Doncs els llibres són autoedicions en les que jo són petits treballs en els que treballo la imatge i diguem-ne que a vegades donar-me la finalitat com, per exemple, Hoja de Ruta, una finalitat d'exposició o de peça, és el llibre la mateixa peça, no? Faig, amb les imatges faig una peça que en aquest cas és una obra, és un llibre, és un llibre d'artista. I Hoja de Ruta és un seguiment en el que jo vaig caminant i em dono compte de que la imatge que moltes vegades veiem és l'horitzó, però quan no veiem l'horitzó veiem els peus. I aquest, diguem, aquest recorregut que fan els peus i com, diguem-ne, el camí va passant. Aleshores, en aquest llibre faig amb una càmera, faig aquest recorregut, com si fos un vídeo, però no és un vídeo, sinó que són fotos panoràmiques. Aleshores, ja trossos en els que les foto, en la, el camí no apareix perquè el mateix ritme del meu cos fa que la càmera trepitge, no? I aleshores és com aquest punt de connexió amb la càmera i amb l'estar vivint i com personalment sempre duc una càmera damunt, ho he dit moltes voltes, tant una càmera com digital com analògica, i m'agrada com aquests punts de reflexió o punts en els que jo estic pensant dur una càmera i pensar en imatges, no? Som una persona que pensa molt en imatges, hi ha gent que, doncs, els escriptors pensen en paraules o en textos, en tal, jo faig servir la imatge. Aleshores, sempre procuro dur alguna cosa damunt i aquest treball d'Hoja de Ruta surt d'ahir, no? Una reflexió caminant.
Molt bé, doncs Sandra Icart, moltes gràcies per atendre'ns i esperem veure't ben aviat per aquí.
Perfecte.
Fins la propera.
Gràcies a vostès. Adéu.
Gerard, molt interessant, no? Això de pensar en les imatges, no? Que ens comentava.
Sí, 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 és un recurs que actualment jo crec que és inclús poètic, no? Que avui en dia tenim tanta imatge al nostre voltant que ens és com necessari de és impepinable que tinguem que passar-hi per aquí. Jo, quan estava parlant la Sandra, em recordava també una mica, i en aquest sentit hem fet una bona feina a l'acadèmia, de que l'exposició de la Sandra a la sala 2 estigués a la vora de la del Joan, perquè tot i que la Sandra treballa a partir del paisatge, en Joan potser més aviat per les formes, sí que hi ha punts de diàleg, que és aquesta memòria que està dins de la imatge, que ens fa viure aquesta experiència.
Uh-huh. Joan, explica'ns, a veure, quines fonts utilitzes tu, no? Com t'inspires per, doncs, per la teva obra, per Implícit, i també com ha estat el procés de recerca i què és el que veuran també els visitants?
O sigui, Implícit, el títol mateix ho diu, i és una cosa que jo mateix porto Implícit, que és la meva mirada. I a l'exposició és tot un recull d'imatges que he anat acumulant des de que m'interessa fotografiar tot el que veig, que representa, pues això, els meus ulls, tot el que veuen i l'interès en què es centren. Bàsicament és un recull d'imatges i està formalitzat en dos parets, en collage. El patró que es repeteix en tota l'exposició, que és aquest recull, doncs es basa en no veure del tot l'obra i fer que l'espectador completi a partir del que no veu, pues, amb la seva imaginació. I a la vegada vull donar a entendre que allò que ens crida l'atenció és la forma de tot el que veiem i no pas el que veiem directament.
És que buscar el que hi ha al darrere de la imatge, això és subliminal, no? Sí. És com tu dius, que està implícit.
Sí, cada persona que observi cada imatge pues, la completarà d'una manera diferent a la que la vegi d'una altra forma. I el fet d'entendre una imatge, pues, depèn de la cultura on vinguis, l'entendràs d'una manera o una altra. És igual que els colors Aràbia Saudita no són els mateixos que aquí. I no signifiquen el mateix.
Clar, jo sempre he pensat que en l'art el que és evident mai ha sigut una bona idea, perquè és bo que no estigui, que no donar-ho mastegat, no? Perquè si no l'obra s'esgota, ha de deixar marge. Llavors, imagino que en aquest sentit, quan parles d'un diàleg que es pot establir amb l'espectador, que ell ho completi, és això.
Sí, es tracta d'això, i a part... Si també he fet referència a com està formalitzada l'exposició, analitzo el mètode que utilitzo per expressar la meva mirada, que és bàsicament és la fotografia analògica, encara que també utilitzi digital. En una de les parets hi ha com un anàlisi cromàtic dels colors que et donen i l'atmosfera que crea una fotografia analògica, que és des dels negres, verds apagats fins als blaus i roses que et dona el fet de tirar amb carret.
Per això has utilitzat o has apostat per la fotografia analògica, malgrat que avui dia existeixen 50.000 sí. programes, no?, per després retocar el resultat final.
Bàsicament el que passa amb la fotografia analògica és que transporta una altra època i idealitza el moment en el moment que fotografies, i a la vegada doncs et fa reviure aquell moment d'una manera més especial que si no fos tot pla tal com ho recordes. Perquè clar, el record és una cosa que està en constant canvi i en moviment.
Clar, parteixes del present per mostrar allò que se'ns passa per alt. Jo penso que això és una nova forma de vida que ens regeix. Crec que és un diàleg molt actual, i el fet que no vivim el present de manera vivencial també és per culpa de les constants distraccions que vivim avui en dia. Compartir aquesta experiència avui, l'experiència que està passant al moment, avui en dia sembla que és molt important, ja ho veiem a les xarxes socials, però mentre estem fent aquestes accions o d'anar a caminar pel carrer pensant en les nostres coses, tot això que està allà ficat se'ns en va. Jo penso que també en les teves fotografies estàs parlant una mica d'això, no? Les formes que tenim se'ns venen al cap.
Sí, clar, o sigui, en aquest moment en la societat que vivim i tots els inputs que ens arriben de manera visual, jo crec que estem sobre exposats a tot d'imatges, i el que importa és les imatges que tries i el teu judici, com les tries i per què les fas servir. I jo vull donar-li una volta de tuerca, com es digui, perquè l'espectador també formi part d'allò que jo veig. I a la vegada, pues, és una crítica al sistema aquest en què ens regim ara mateix, que són les imatges i un constant bombardeig d'imatges per fer moure la societat.
Doncs no només parlem amb aquest artista crític i implicat amb el moment actual a través de la seva mirada implícita, sinó que també doncs volíem parlar amb el Juan Ortiz. Juano, explica'ns amb la teva obra, que parles també d'una construcció, d'una crònica i real, ¿a qué te refereces?
Mi obra se estructura pues como en la crónica, sí, hablo del contexto del cual provengo, pues que es mi país, y entonces a partir de una serie de fragmentos empiezo a contar mi propia realidad de la historia, como la percepción y la manera como interiorizo cada uno de esos actos y de esos sucesos en los últimos 60 años de la historia de Colombia. Y empiezo a contar mi propia versión, empiezo a coger cada uno de esos actos, a descontextualizarlos y hacerlos un poco más universales, como para tratar de contar toda esa historia y toda esa tragedia que hay detrás de cada uno de esos fragmentos.
Sí, a la mostra del Juano, acá entre nos, hi trobem també com una instal·lació que les obres estan col·locades de manera així molt variable. Elles mateixes protagonitzen un dibuix molt espaial, són tots formats de no més de 40 centímetres. Juano, dejando de lado el contenido de cada una de las piezas que hay, la composición puesta en la galería tiene cierta geometría en el espacio izquierdo de la galería. ¿Tiene que ver con las piezas de delante, de la pared de la derecha?
Bueno, son dos piezas que se relacionan, o sea, la geometría de la manera como está ubicada la pieza de la izquierda, eso obedece como a una constelación que yo hago con respecto a unas, a un cementerio que hay en Colombia, en el que unas personas tienen una relación, nace una relación con las personas que mueren y que no son identificadas y que son, o sea, hay una historia muy bonita que son familias adoptan unos muertos que no, nadie los reconoce porque fueron asesinados en otra región y fueron arrojados al río y llegaron por vía fluvial, pues por el río. Entonces hay una constelación que se teje que es muy linda y empiezan a aparecer como esas ubicaciones y esas geometrías. Con respecto a la pieza que hay al frente, que es una ubicación mucho más lineal, mucho más, más menos dinámica, es con respecto a la necesidad que necesito ya de pasar a algo mucho más, más tranquilo y que me permita como digerir toda esa carga que recibí de la otra pieza. Esa es como la relación simplemente formal de cómo conversan las dos piezas una frente a la otra.
Sí, porque en cuanto al tema que tratan las piezas es un poco peliagudo. En contraste con el tratamiento que le has dado a cada una de ellas, se puede ver como un dibujo débil, delicado, muy coloreado en la mayoría de las tonalidades pasteles, que se hace muy inocente y amable.
Exacto, es que es mi intención. Siempre he creído que cuando nosotros vemos un acto violento que no nos gusta, lo primero que hacemos es cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Entonces mi intención también es un poquito, no me interesa recrear la violencia con la que fue concebido el acto del cual estoy hablando. Lo que me interesa es hablar de la fragilidad y de ese estado de ruptura en el que quedó la persona que sufrió esa tragedia. Y por ende, trato de limpiarlo y hablar de la manera más cálida y de la manera más, como más amable posible, como más sutil y más amable posible, para poder hacer más digerible esa historia y que cuando tú la veas y te quedes contemplando una de esas escenas, puedas entrar y entablar como una relación, una intimidad como con eso que te estoy contando. Entonces creo que es como una de las intenciones, hablar a partir de esa gama de colores, de esa calidad del dibujo, que es muy, trato de que sea muy delicada, sí, de tratar con mucha delicadeza y respeto como eso que sufrió esa persona que está detrás de esa historia, de ese fragmento.
¿Por qué tendrían que venir los oyentes a ver tu exposición? Breve, porque quiero también que nos explique Joan su opinión.
Okay, vale, pues porque es una historia, o sea, cuando yo trato de contar mi historia, trato de ayudar y de dignificar un poquito la condición de las víctimas de muchos otros contextos. Es como la intención de hacer consciente a personas de otros lugares la fragilidad y lo que se vive en otra parte del mundo, y que el dolor no es solo de un contexto en específico, sino que es una condición del ser humano.
I en el teu cas, Joan?
Jo crec que hauríem d'anar a veure l'exposició de l'Acadèmia de Belles Arts, perquè és una, o sigui, es troba un recull molt crític envers la societat on vivim, tant el projecte de la Sandra com el meu com el Juano, i són diferents visions del mateix problema enfocat de maneres diferents. Jo crec que és interessant que la gent se n'adoni de lo que estem parlant.
Gerard, fins quan tenim temps i no sé, que val l'exposició?
És completament gratuïta.
No tenim excusa, hem d'anar-hi tots i totes.
No. I si no m'equivoco, potser el Joan em pot corregir, és fins al 6 de novembre...
Jo vaig llegir que era fins al 2. Però...
Fins al 2 de novembre. Bueno, en tot cas, en les xarxes socials està marcat el dia. Jo el que voldria afegir també... Penso que una de les coses, peculiaritats entre les tres exposicions, és aquest caràcter també que jo trobo que és experimental en pro del diàleg artístic i en contra del seu caràcter comercial que puguin tenir les peces.
Doncs molt interessant aquesta aportació. Moltíssimes gràcies a tots dos, al Juano Ortiz i al Joan Carreras, i Gerard, a tu, com sempre, ens veiem dijous que ve. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.